De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. En un context en què alguns indicadors econòmics semblen apuntar cap a una certa recuperació, continuem constatant que moltes persones viuen en una situació d'inseguretat permanent. Sovint són famílies que, malgrat fer grans esforços per sostenir el seu projecte de vida, es mouen en una gran fragilitat, amb dificultats per accedir a un habitatge digne, mantenir una estabilitat laboral o arribar a final de mes. Aquesta realitat ens recorda que el creixement econòmic no sempre es tradueix en una millora efectiva de les condicions de vida de tothom. Preocupa especialment la situació d'infants i adolescents, de joves i de moltes famílies migrants que viuen amb una gran incertesa al seu futur. Darrere de cada dada que ens aporta Càritas hi ha persones que fan esforços enormes per tirar endavant, per treballar, formar-se, cuidar els fills o reconstruir el seu projecte vital. Com diu Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya, que avui ens acompanya, no fallen les persones, massa sovint fallen les estructures socials quan no són capaces de protegir els drets més bàsics. Davant d'aquesta realitat, a Càritas continuen defensant la necessitat de polítiques públiques valentes que previnguin, protegeixin i transformin. Cal garantir el dret a l'habitatge, reforçar els mecanismes de protecció social i apostar per comunitats capaces de generar vincles, suport mutu i esperança, diu Salvador Busquets. El Papa Lleó, a l'Església de Sant Agustí de Barcelona, va dir una frase molt encertada. La vida no és una carrera per viure d'una forma solitària, és quelcom que juga en equip i cal aprendre a córrer junts. Avui començarem el programa analitzant l'estat de la pobresa al nostre país amb el president de Càritas Catalunya. A la segona part parlarem amb la Martina Arissa, alumna de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, que va guanyar el tercer Premi Gaudí 2026 pel seu treball de recerca sobre vincle, ciència i Bíblia, que tracta la relació ciència-fe des d'una perspectiva rigorosa i allunyada de prejudicis. La felicitarem per la feina feta i pel reconeixement de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Tots a punt, que comencem. Càritas Catalunya ha donat a conèixer la memòria de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com ja es va posar de manifest en la presentació de Càritas Tarragona, a tot el país hi ha un problema greu d'accés a l'habitatge que empitjora any rere any. A més, les dificultats derivades de la situació administrativa irregular de moltes persones i l'afebliment dels vincles socials i comunitaris són alguns dels factors que avui condicionen els processos d'exclusió social a Catalunya. Per conèixer com impacten aquestes realitats en la vida de les persones i les famílies més vulnerables i per tenir coneixement de la radiografia de les principals situacions de pobresa i exclusió acompanyades per Càritas al nostre país, és amb nosaltres en Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya. Bon dia, Salvador.
Bon dia.
El panorama que vàreu presentar fa uns dies a Tarragona no va ser gaire alentador. El problema de l'habitatge, de poder comptar a tothom amb un habitatge digne, té una solució viable a mig termini?
A llarg termini sí, i si ens hi poséssim ara, a mig termini segur que aliviaria la situació de bastantes persones. Però tothom ha d'entendre que és una política, és una carrera de fons. Una carrera de fons, a més, on el principal protagonista no poden ser les entitats socials, sinó l'administració. Es tracta d'una política social, però política en majúscula. Les entitats socials el que podem fer és aportar uns quants pisos, i quan dic uns quants pisos em refereixo a fundacions com Fundació Mambré, Fundació Foment de l'Habitatge Social, que gestionen 450-500 pisos, cadascun, que sembla molt, però que són una gota enmig de la increïble necessitat. I també el que podem aportar és la gestió d'un parc, si se'ns cedeix, un parc per destinat a col·lectius amb unes necessitats especials que sovint necessitaran acompanyament. Però això, sense una política que permeti la incorporació al mercat d'habitatge d'un nombre substantivament superior dels habitatges que hi ha unes condicions assequibles per a una ciutadania que les dades ens diuen que no ha superat la situació que hi havia el 2008, Doncs això és paper de l'administració.
A Catalunya hi ha 1,3 milions de persones en aquesta situació d'exclusió social i el més greu és que el 77% de les persones en exclusió estan activades.
Sí, i aquesta és una dada que estem remarcant, perquè volem anar en contra de la idea aquesta de que les persones que estan en situació de pobresa, d'exclusió, o s'ho mereixen, o no s'esforcen prou, o no treballen, o no encerten en les seves decisions. No és veritat. El 77% de les famílies o de les persones segueixen les indicacions que els diuen els professionals de treball social que pertanyen a les entitats que orienten la seva situació, bé sigui serveis socials públics o bé sigui el treball social d'entitats privades, entre elles Càritas. I segueixen amb intensitat, amb fidelitat, amb honestetat, les indicacions que se'ls dona en relació a processos d'inserció laboral, vinculació a centres de salut, tota una sèrie de coses que els indiquem. Què passa? Que després de tot aquest treball, quan arriba l'hora de poder traduir aquest esforç en transformació en les seves condicions de vida, bé perquè aconseguissin una feina més estable o una feina amb un sou digne, o aconseguissin un habitatge, clar, a Barcelona, per ella, amb un nen petit, una habitació de relloguer són 600 euros.
I a partir d'aquí, quines mesures creus que hauria de prendre l'administració?
En primer lloc, constituir, un pla, un pacte d'estat per generar un pla d'habitatge assequible per a la major part de la població. Repeteixo, ja no és un problema de persones amb situació d'exclusió i pobresa severa. És un problema de classe mitjana. Els lloguers estan desbocats, sobretot si tenen en compte, si comparem aquests lloguers amb els sous que s'estan pagant. Uh-huh. Llavors, és un problema greu. Nosaltres ho hem dit diverses vegades. A l'estat espanyol, parlo d'estat perquè l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea és a nivell d'estats. La capacitat de reducció de la pobresa després de transferències socials sempre ha format part de les tres últimes, en menor capacitat. I no es tracta tant de que no es destinin imports suficients, sinó perquè hi ha una descompensació molt forta. Una política d'ingressos mínims, que és absolutament necessària, si no ve acompanyada d'una política d'habitatge assequible, el que farà és que la gent que percebi aquests ingressos mínims trasbassi aquests diners no tant a millorar les seves condicions de vida, sinó a intentar aconseguir un habitatge.
Uh-huh. Per què creix cada cop més la pobresa? Què ha canviat en els darrers anys?
Segurament la redistribució. Nosaltres el que hem vist, seguint dades del Banc d'Espanya, l'enquesta financera de les famílies del Banc d'Espanya, que és una enquesta que es publica cada 3 anys. Hi ha un any en el que es fa l'estudi de camp, a l'any següent s'analitza i es treuen les conclusions, i en el següent es treuen les dades. Doncs nosaltres estem seguint aquesta enquesta des de l'any 2008, i hi ha un indicador que per nosaltres és important, que és el patrimoni net de les famílies espanyoles, no les que estan en situació administrativa irregular, ordenat segons quartils, el 25% més pobre, del 25 al 50, 50 al 75, 75-90 i 90-100. I el que veiem és que en les quatre primeres categories, cap d'elles ha superat el seu patrimoni net, encara no ha assolit el nivell que hi havia en el 2008. Mm. Només en el cas del 2% més ric, està per sobre, està en el 107 o el 108%. I en concret el quartil de població en menys patrimoni, el 25% més pobre, doncs està en el 33% del patrimoni que tenia l'any 2008. Però això els hi passa també als altres tres quartils, que és classe mitjana. No s'ha recuperat el patrimoni que hi havia. En canvi, hi ha una part que sí, perquè és veritat que hi ha activitat econòmica i hi ha abundància econòmica, però no es distribueix de manera equitativa i caldria veure el per què.
Ha canviat el perfil de persones o famílies que piquen a la porta de Càritas? S'ha incorporat un perfil de persona amb feina però que no arriba a final de mes?
Sí.
Què està passant?
Sí, sí, cada vegada... A Càritas vàrem detectar, vàrem ser dels primers que vàrem començar a atendre persones que, malgrat tenir contracte de treball, estaven per sota del llindar de pobresa. El que passa és que aquesta situació era una mica... especial en relació al que feien altres entitats. Però avui en dia, inclús el Consell de Treball, Economia i Social, Econòmic i Social, ho explica. Estan registrant nivells de 14 a 15% de treballadors que, malgrat tenir el contracte, no aconsegueixen superar aquesta situació. Per què? Bàsicament, degut a dos factors. La parcialitat en el contracte de treball. El percentatge de persones ateses a les Càritas que voldrien tenir un contracte superior al que tenen, no recordo si és del 60-70%. I l'altre gran element no és tant la parcialitat, sinó la temporalitat. Contractes de poca durada. I que això no permeten... Estan demanant a aquestes persones que construeixin el seu projecte vital amb eines que són temporals i que són inestables.
A quantes famílies ha donat suport Càritas al darrer 2025? Perquè en deuen ser unes quantes.
Sí, ha acompanyat a 86.128 llars, pràcticament 86.200, on hi viuen 199.571 persones, 200.000 persones. I això ho ha fet a través de 2.084 projectes desenvolupats arreu del territori català. La gran virtut que té Càritas és la seva capil·laritat i que està molt enganxada al territori. I, és veritat que en relació a la memòria de l'any passat s'ha reduït lleugerament, si no recordo malament, l'any 2024 es van atendre 205.000-206.000 persones, però el que constatem és que les persones que estem atenent cada vegada necessiten durant més temps el suport de Càritas. Ja. I, a més, afecta a més dimensions. Ja no és que demanen una feina. És que demanen una feina, demanen un habitatge, demanen suport psicoemocional, a ser possible, vinculació amb la xarxa de salut física o salut mental, o que tu els ajudis a fer aquest pas. És multidimensional.
La irregularitat administrativa agreuja l'exclusió social, evidentment. Una de cada quatre persones en situació administrativa irregular no disposa d'un espai adequat on viure. Amb la regularització ha millorat?
Pot millorar. Encara no es noten els efectes, però com a mínim sí que podran llogar un pis si les condicions del mercat d'habitatge ho permetessin. Aquesta és la... O sigui, nosaltres sempre diem la irregularitat o el procés de regularització el que permet és que aquestes persones passin d'una situació administrativa irregular a una situació en què, si les condicions de mercat ho permeten, es poden beneficiar dels drets socials que tenen entre ells, poder estar en un pis habitable i adequat a les seves necessitats. Problema. Quan aquest mercat, al qual ja hi tenen dret, per qüestions econòmiques, és inaccessible, doncs la seva situació en la pràctica continua igual. Però això no treu en que si hi hagués una política pública d'habitatge que fes que es constituís un parc d'habitatge públic assequible, aquestes persones s'hi podien accedir, que abans no.
Clar. I si tirés endavant la hipotètica suspensió del procés de regularització, què suposaria?
És un escenari que ens costa d'identificar. No sabem, jo espero que això no tiri endavant, sabem que acaba per llarg, sabem en l'Assemblea de Càritas, en el Consejo de Càritas Catalunya, de Càritas Espanyola, a començaments de juny, es va acordar per unanimitat que ens personaríem en el judici que el jutge està instruint, que va demanar a les parts que estan en contra del procés i quines entitats estan a favor del procés. Càritas Espanyola, per unanimitat del Consell de Càritas Espanyola, es va aprovar que ens personaríem a favor del procés. També ens han dit que jurídicament això pot durar 2-3 anys. Ja veurem què passa. Ja veurem què passa. També és veritat que creiem que les persones que han passat aquest procés de regularització han aconseguit una feina i l'han pogut mantenir durant un mínim de 3 mesos a l'any, que és el que marca la normativa, és molt possible que això els ajudi a fer el procés de regularització no extraordinària a través del que s'ha fet, sinó l'ordinària ja existent.
A Càritas cada cop hi ha més necessitats, com ja estàs explicant-nos. Si no hi ha més solidaritat, la situació serà cada cop més complicada. Què proposeu? Què hem de fer entre tots?
Jo penso que hem d'intentar treballar a tres nivells. Càritas és una cosa que sap fer i que no ho pot deixar mai, és acompanyar la persona concreta, amb un acompanyament que inclou tant el treball social, orientar, gestionar les possibles ajudes a què tinguin dret, però també el suport emocional, que no es trobin sols, no? La solidaritat de la ciutadania, si no recordo malament, el 65 o el 67% dels ingressos del conjunt de les 10 Càritas són ingressos privats que venen de persones físiques i entitats que ens donen suport, el 30 i pico. Només un 37 és públic. Això ha de continuar. I per altra banda, l'altra cosa que s'ha de fer, que ho fa Càritas, Càritas ho fa, i que forma part de la seva missió, és denunciar les causes que provoquen aquestes dinàmiques que generen pobresa i proposar solucions. I en això estem constantment fent aquesta tasca. No ens volem presentar només com els que estem contraris a l'acció del govern, sinó de dir, escolteu, govern, per aquí no anem bé perquè passa això, això i això, però què us sembla si intentéssim aquest altre camí? I aquestes propostes l'administració ho sap, i de fet en la pràctica es demostra, que amb nosaltres sempre troba una mirada crítica en relació a allò que passa, però també la voluntat honesta de cooperar i ajudar a partir de la informació que tenim. I al ser una entitat que està molt arrelada en molts llocs del territori, la visió que tenim és com bastant adequada a la realitat.
Mm-hmm. Creus que la visita del Papa proporcionarà més solidaritat i hi haurà més gent disposada a tenir gestos?
Jo crec que sí. Igual no a curt termini, però sí a mig termini. Per dos motius. Aquest Papa ha demostrat una claretat en els continguts realment sorprenent, expressats amb un llenguatge que molta gent entén. I s'ha visibilitzat, no? Això, per una banda, un contingut que subscriu, a mi m'ho han dit gent que és agnòstica, m'ha dit, escolta, estic totalment d'acord amb el que ha fet, però també he dit una altra cosa, i amb com ho ha fet. O sigui, hi ha el contingut i hi ha també els gestos de normalitat que ha tingut amb persones amb nivells d'abatiment. A mi em va sorprendre, per exemple, per posar un parell d'exemples. A l'acte en l'estadi, quan es van explicar aquelles tres situacions tan dures d'aquella noia que havia vist com el seu padrastre havia matat a la seva mare i ja va caure amb la droga i tal, l'abraçada sincera que hi va haver, o l'abraçada amb les dues dones de presó, o com jo estava a Sant Agustí, amb el Sant Pare se li va canviar la cara, es va emocionar, però amb una emoció sana, de profunda humanitat, amb aquest cas verídic, en Renzo, la situació que vivia la família, que no es va voler entrar a fons perquè no es tractava. És simplement un papa que li explica a un nano de 6-7 anys doncs coses com el mal que passa s'ha de perdonar, perquè les coses dolentes els hi passen amb els mateixos i no. I va sortir de guió, és un papa que els guions els porta molt preparats, es nota tota la seva formació, tant en dret canònic com matemàtic, com la seva experiència pastoral, però que quan convé sap sortir del guió, va sortir, i va dir, torno al guió perquè si no a les 8 encara estaríem parlat, i va tornar. I llavors vam veure en Papa amb uns continguts clars i consistents i amb una manera de fer molt propera a la de qualsevol de nosaltres.
Uh-huh. Jo em quedaria amb aquella frase que va dir a l'Església de Sant Agustí, la vida no és una carrera per viure d'una forma solitària, és quelcom que juga en equip i cal aprendre a córrer junts. Sí. Molt bonic, això sí. Ja t'ho demostra tot, no?
Sí, sí, sí.
Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i moltes gràcies també als voluntaris. 11.110.
11.110 voluntaris, 674 professionals contractats i 18.103 persones i empreses col·laboradores a nivell econòmic. La xarxa de suport a Càritas és impressionant.
I s'ha de donar les gràcies que existeixi Càritas a Catalunya i arreu. Gràcies, Salvador, i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Tarragona.
Abans de contactar amb la Martina Arissa, guanyadora del tercer Premi Gaudí 2026, coneguem la notícia més destacada de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que, com cada setmana, ens acosta a Carles Badó. Endavant, Carles.
Un bon grup de nois i noies de diverses realitats de l'Arxidiòcesi de Tarragona van participar el dissabte, dia 27 de juny, en la primera edició de la trobada Samuel, una proposta organitzada pel Servei Pastoral de la Vocació amb l'objectiu d'afavorir que la vida d'aquests nois i noies pugui ser resposta a la vocació rebuda. El lema de l'activitat, que es va celebrar a Falset, pren per nom el jove Samuel, que va respondre a la crida del Senyor. Així, el programa de la jornada, celebrada com a fruit del Congrés de Vocacions de Madrid de l'any 2025, s'enfocava en l'acompanyament del descobriment vocacional dels participants. En aquest sentit, els tallers de la trobada van girar al voltant de 9 proves que els nois i noies van anar realitzant per tal de descobrir, a partir dels fruits de l'Esperit Sant, que en la nostra vida som cridats per Jesús a una missió concreta. Després d'aquests tallers, els nois i noies van gaudir d'una estona de piscina i del dinar de germanor. Posteriorment, van compartir una estona de jocs i, finalment, va tenir lloc a l'Església Parroquial de Santa Maria la celebració de l'Eucaristia, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. Durant l'homilia, el senyor arcabisbe va recordar als participants d'aquesta trobada, a partir del passatge de la vocació de Samuel, que escoltar Déu no és només sentir unes paraules, és dir-li «confio en tu». Vull saber què esperes de mi. Estic disposat a seguir-te. A més, va exposar que Déu no crida a persones perfectes. Crida a persones disponibles a canviar de vida, a viure per estimar més, a portar esperança i a anunciar l'Evangeli. L'arcabisbe Joan va assegurar que la vocació és la manera única que Déu ha pensat perquè cadascú de nosaltres sigui feliç fent el bé. Potser Déu cridarà algun de vosaltres a ser sacerdot. Potser alguna noia serà religiosa o missionera. Potser algú serà pare o mare d'una família cristiana. Potser sereu mestres, metges, músics, pagesos. Però el més important no és què fareu, sinó amb qui caminareu. Finalment, va expressar que l'Església necessita nois i noies com vosaltres, perquè estimeu molt, perquè sigueu valents, perquè no us faci vergonya dir que sou cristians, perquè sigueu bons amics, perquè pregueu, perquè sigueu llum a l'escola, a casa i entre els amics. I els va encoratjar a tenir un cor atent, un cor que cada matí pugui dir «Parla, Senyor, avui també et vull escoltar».
La Martina Arissa, alumna de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, ha estat guardonada amb el tercer Premi Gaudí 2026 pel seu treball de recerca de batxillerat titulat Vincle, Ciència i Bíblia, que tracta la relació ciència-fe des d'una perspectiva rigorosa i alhora allunyada de prejudicis. Aquests premis, que arriben a la cinquena edició, ja ho vam estar parlant amb l'Eloi Aran fa unes setmanes, els promouen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família i l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i s'atorguen a una iniciativa educativa que és oberta a tot estudi sobre el fet religiós, la Sagrada Família i Antoni Gaudí, per part de l'alumnat de tot el Servei d'Educació de Catalunya. En el seu treball, la Martina aconsegueix que dos àmbits que sovint es presenten com a oposats puguin ser, en realitat, camins complementaris en la recerca de la veritat. Martina Arissa, bon dia.
Bon dia.
Per què et va treure aprofundir en la relació entre la ciència i la Bíblia?
Bé, doncs, personalment em va treure aprofundir en aquest tema per diversos motius, però un d'ells va ser doncs, el gran debat que jo crec que genera avui en dia entre ambdós termes, ja que normalment ho veuen com doncs, incompatibles i que no es poden complementar. Però jo, sincerament, no volia veure-ho així, no? I crec que tampoc era vist així. I, per tant, doncs, volia arribar a una opinió estable i ferma. A més, per altra banda, doncs, em generava una inquietud, perquè com a cristiana protestant i practicant, doncs, volia informar-me pel meu compte, i doncs, realment doncs, saber què passava amb aquests dos àmbits i si realment doncs, podien coexistir o no. I també bueno, veig com cada dia la ciència doncs, és un tema atractiu, que la gent doncs, està ben informada, que li interessa, però també veig que en canvi la religió doncs, ja mancança i doncs, no és tan atractiu, no? I en aquesta societat avui en dia no, doncs, no hi ha tant coneixement i així també doncs, volia donar a conèixer aquest àmbit perquè per mi doncs, trobo que és interessant i doncs, per també donar a conèixer doncs, més àmbits en la vida.
Uh-huh. I a partir del treball, quina reflexió fas de la relació ciència-fe?
Bé, doncs jo sincerament, des del meu punt de vista, un cop finalitzat, doncs, que ha portat doncs, moltes hores de pràctica, de recerca, doncs jo puc afirmar que existeix un vincle entre la ciència i la Bíblia i que per mi doncs, és això, no ha de ser dos camins oposats, sinó al contrari, un sol camí on la mateixa ciència doncs, es pot veure les creacions perfectes de Déu.
Tu ets jove, tens un entorn d'amics. Us interessen els temes de transcendència, o sigui, els temes vinculats a la religió?
Clar, des del meu punt de vista, com a cristiana, doncs sí que jo quan ho dic, no, comento amb les meves amistats, doncs sempre surten les típiques preguntes. Llavors sí que jo personalment veig que en el meu entorn a mi em fan preguntes i jo encantada de contestar-les. Però, clar, potser si no tingués doncs, una persona no en el teu entorn que fos cristià, doncs potser no li preguntaries o no es farien aquestes qüestions. Llavors, bueno, jo diria que si tens l'oportunitat, doncs la gent sí que mostra interès, però si no, potser no es donaria el cas.
Has acabat la selectivitat, suposo que t'aniràs cap a una carrera de ciències, no?
Sí, de fet, bueno, jo vull estudiar bueno, odontologia i jo, de fet, he fet el batxillerat científic, però tanmateix, bueno, em considero una persona així inquieta i més, doncs, tenint la creença que jo tinc, doncs no em va impedir doncs, fer aquest projecte.
I animaries els alumnes que, com tu, vas començar el treball de recerca primer de batxillerat a fer-los encaminats en aquest interès per la religió, o per la Sagrada Família, o per la figura d'Antoni Gaudí?
Home, jo crec que doncs, sí, endavant, és un tema molt interessant, però també doncs, crec que el treball de recerca és una cosa que doncs t'ha d'agradar personalment a l'individu que ho porta a terme i per tant bueno, jo animo que la gent ho faci a què li interessa, que en el meu cas doncs, a mi m'interessava això i per això ho vaig fer d'aquest punt, però igualment són temes molt interessants que si li tenen un mínim d'interès jo crec que pot despertar una reflexió també doncs, molt interessant.
I el fet de guanyar el tercer premi Gaudí, què ha representat per tu?
Bueno, doncs primer de tot va ser una mica de sorpresa, perquè jo doncs, no m'esperava no, que arribés fins tan lluny, però igualment doncs, un cop ha estat reconegut, doncs, per mi ha sigut un orgull i un reconeixement a un projecte que hi ha molta dedicació al darrere i per tant doncs, estic molt agraïda i contenta que aquest esforç doncs, ha pogut estar reconegut, la veritat.
Molt bé, doncs Martina Arís, alumna o exalumna ja de l'Escola Badruna Vall de Terrassa, que vagi molt bé d'ara endavant i que gaudeixis del premi, perquè suposo que de la Sagrada Família doncs coneixeràs diverses coses i a més de coses que s'han inclòs en el premi, del reconeixement.
Sí, sí. Moltíssimes gràcies i agraïda i ara disfrutar del meu premi.
Això mateix. Bon dia. Arribem al final del nostre temps d'avui. Esperem que el contingut del programa hagi estat atractiu per tots vosaltres. Ens retrobarem, si Déu vol, la setmana vinent. Només ens queda, doncs, donar-vos les gràcies per estar al nostre costat, per la vostra fidelitat. Ho fem l'equip del programa, que el formem en Santi Grimau, que n'és el realitzador tècnic, en Carles Verdú, a la redacció, i qui us parla, Òscar Bardagí. Rebeu una abraçada ben cordial. Recordeu-vos de la calor, sobretot. Bon dia.